9 i 31. Esther Grau, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tens una filla?
Sí.
De quina edat?
7 anys.
I li agrada llegir?
Sí, li agrada llegir. Li agraden els llibres, també, com objecte.
Ja, però llegeix sovint?
Sí, d'un-hi-do. Sí, llegim d'una manera bastant habitual.
Com heu fet per introduir la lectura en el seu dia a dia?
Doncs, bueno, hi ha llibres per casa a diferents llocs, no només amb un. Ella té molt accés a aquests llibres i llavors els agafa d'una manera també molt espontània i llegeix quan a ella li ve de gust i li agrada i també, bueno, introduïm certes petites rutines com el llibre per anar a dormir és, bueno, és una cosa com essencial, ho demana ella d'una manera diària.
Però fins al punt, per exemple, que li fa il·lusió que li regaleu un llibre, no?
Que li fa il·lusió, li fa molta il·lusió. Vull dir, introduïm els llibres són com un objecte de regal i de valor. Vull dir, hem aconseguit això, que és una cosa que de la que estem contents, no?, a nivell familiar. Perquè a nosaltres ens agraden molt els llibres i llavors doncs, és també perquè ella aprecia aquest valor del llibre com un objecte amb molt valor.
Tu, Esther Grau, ets autora d'un blog i un compte a Instagram que es diu Cada dia és domingo.
Sí, exacte.
On hi veiem moltes fotografies de llibres infantils.
Sí, perquè, bueno, aquí ens agraden molt els llibres infantils, sobretot els àlbums il·lustrats. Jo sóc bastant fan i buscadora d'àlbums il·lustrats també per poder-li transmetre a la meva filla aquest projecte, el llibre, i després perquè a mi m'agrada molt, no? Llavors hem introduït la fotografia i els llibres i la creativitat, ho hem barrejat tot i hem fet aquesta compte d'Instagram i el blog, no? Per introduir-ho també d'una forma creativa, no?
Doncs avui és el que intentarem saber també dels oients, si tenen formes creatives d'introduir la lectura als nous lectors. Esther, una abraçada molt gran. Bon Sant Jordi.
A vosaltres, igualment. Petó.
A Sant Jordi, la gent surt al carrer amb massa a comprar roses i llibres. De fet, en parlarem al llarg de la propera hora també al suplement. I per això, abans, volem saber com fer nous lectors. En aquest cas, els lectors més petits. En parlarem l'Alba Castellí. Bon dia, Alba.
Bon dia.
I el Josep Castelló. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Avui ens preguntarem com fem que els nens llegeixin. Per això també hem convidat als estudis de Catalunya Ràdio a la Mar González, que és editora de Babolinka Books. Bon dia, Mar, com estàs?
Bon dia.
I la Judit Frank, que és mare de tres fills i autora del blog Club Peques Lectores.
Bon dia.
Bon dia, benvinguda. És fàcil, d'entrada, que els nens s'aficionin a la lectura? Què diríeu vosaltres?
D'entrada, home, jo penso que si el que els hi posem a les mans
és bo
i és un material potent que els enganxi, que puguin tenir una finestra oberta al món... I tenim moments de compartir lectura on no ens apropem, que els llibres són un vehicle per posar en comunicació, perdó, el que ens passa pel cap i el que ens passa per l'ànima, i jo crec que sí, que és tenim bona base per fer el camí.
Però de què depèn que un nen agafi un llibre o no? Alba.
Doncs mira, una de les coses principals és que vegi que els seus pares, llegeixen. Exacte, hem de pensar sempre que nosaltres eduquem a través del que fem, més que del que diem que s'ha de fer, no? Si els diem que s'ha de llegir, però no ens han vist mai agafar un llibre i ens veuen sempre amb el mòbil, els dits, segurament tendiran més a preferir el mòbil que el llibre. Això és una cosa essencial. L'altra qüestió és que tinguin a l'abast, com deia la Mar, bons llibres que els siguin atractius.
Això vol dir tenir prescriptors que ens recomanin bons llibres, com la Judit, per exemple, no? És a dir, que sapiguem on anem.
Sí, exacte. És molt important tindre també un bon llibreter o llibretera de referència, que puguis anar també a una bibliotecària o un bibliotecari que et sàpiga aconsellar i tindre'l de referència i anar i també... Pues fixar-te en les revistes especialitzades, en els blogs, i estar una mica informat del que hi ha. Perquè la veritat és que l'oferta és molt gran i hi ha coses fantàstiques que agraden a tots els nens.
Passar una hora a la setmana a la biblioteca amb la família, com una activitat més de les que es fan amb els pares, és una bona idea, perquè allà hi ha un gran ventall i per tant es pot decidir quins llibres endur-se, però també quins llibres anar a comprar després, perquè com a tresors els volem fer nostres.
De totes maneres, hem de ser conscients que aprendre a gaudir de la lectura se n'ha d'aprendre, i per tant les lectures no es tracta només de posar els nens a llegir, sinó d'ensenyar-los a descobrir tota la màgia que hi ha darrere de les paraules, les històries amb vegades que dintre de les històries que en una primera mirada et poden semblar que són una cosa, però quan quan rasques, doncs hi ha un missatge ocult que sempre és un plaer anar descobrint amb la lectura. T'han d'acompanyar, no? I això, aquí sí que tenim un complement entre l'escola i la família. Sí. Hem de poder fer descobrir als nens que els llibres és una manera fantàstica de viatjar per altres mons, de descobrir altres coses, de descobrir altres persones que han pensat sobre la vida, no? I això s'ha d'anar a aprendre, no?
I a
no
més, jo crec que és un públic molt exigent. El nen, si li agrada una cosa, bé, però si no, se'n va a jugar una altra cosa, no?
No té filtre.
Per això, mira, ahir a Sabadell va venir una família amb uns nens que deia que escoltaven molt el suplement, que els agradava molt el suplement. I va ser com l'elogi més gran que m'han fet mai. Però vaig pensar, això vol dir que aguanten, perquè passen coses que els agrada, i això és molt exigent, no, aquest públic?
Sí, és molt exigent, perquè a part és això, el que comentava abans, ells saben si els enganxa, si no, i a més aquí ens trobem amb un problema, no, que ells són el públic lector, però el públic comprador no són ells. I llavors aquí entra la gran batalla, entre cometes, no, de que per això és tan interessant anar junts a comprar els llibres, no, perquè també descobreixes el gust lector del teu fill. I entra aquí amb el que deia ell, no? De que també s'ha d'educar, vull dir que ells poden tenir el seu moment de compra per impuls, que moltes vegades sol ser així, cobertes, brilli-brilli, que diem en el sector, no? Cobertes molt cridaneres, però també hem de tenir atenció al contingut. I llavors, és igual que eduquem en el menjar, hem d'educar també en el gust per triar bones lectures, no?
Una de les novetats pels adults que segur que entrarà amb força aquest Sant Jordi serà Laura Pinyol, que publica El risc més gran. Ella té 4 fills i li hem preguntat com s'ho fa perquè llegeixin.
Jo trobo que la lectura en els nens s'ha d'introduir d'una manera natural i, per tant, és molt important, predicant l'exemple, que la canalla s'acostumi a llegir a casa, forma part d'una activitat quotidiana o forma part de les coses que passen a casa de manera normal. A mi el que no m'ha funcionat és quan els nens van sumant cursos de primària que ja introdueixen la lectura d'una manera molt insistent a l'escola, obligar-los a fer llegir, no? A dir, els heu de llegir una mica cada dia. Jo en aquest aspecte mai he sigut una mare gens inductora i he esperat que aquesta ànsia, aquest voler llegir al vespre abans d'anar a dormir o aquest coquet que genera la lectura, el descobrissin ells perquè un dia fan de sort i tenen un llibre que els agrada.
Sí, a veure, és que també hi ha un risc, perquè si tu esperes que llegeixin per si sols, potser no llegeixen mai. Difícil l'equilibri, eh?
És interessant quan aconseguim que la lectura sigui com una mena de reivindicació d'un mateix, no? És a dir, llegeixo no perquè m'ho diuen, sinó perquè estic enganxat amb una història, perquè m'atrapa, i a vegades fins i tot els pares em foten bronca perquè me'n vaig a dormir tard perquè estic llegint. Aquest és el moment òptim, no? Però per això fa falta això que dèiem abans, no? Tenir unes bones històries i tenir l'espai. Si no creem l'espai per poder llegir, rarament saltarà aquest.
Però això de la lectura obligatòria a les escoles, això funciona o no funciona?
De fet, les lectures obligatòries jo penso que han fet molt mal, no? Hi ha joves que no han llegit mai més res després d'experimentar que les lectures obligatòries dels instituts, per exemple, eren un pal. Jo crec que per fomentar bé l'hàbit lector cal que ells puguin llegir el que vulguin. Hi ha lectures que s'han de recomanar, que s'han d'animar, perquè són importants. Ara, si hi ha un bon mestre, un bon professor que les explica de manera atractiva, un cop siguin lectors, ja les faran aquestes lectures, perquè ja s'hi sentiran atrets de manera natural, ja que els n'haurem parlat de manera animadora, no? Hi ha escoles que el que fan és, per fomentar que tothom llegeixi, crear una estona en la qual tothom llegeix, però llegeix el que vol. Això també ho podem fer a casa. Mm. És a dir, podem asseure'ns, pares i... Potser,
sí, la idea de tenir una biblioteca.
Amb un llibre davant. Sí.
Però un moment, com es lluita contra les pantalles, contra tots els estímuls audiovisuals?
Hi ha una cosa interessantíssima, que és llegir als nens en veu alta. Això hi ha mestres que ho fan, i també hi ha pares i mares que abans d'anar a dormir llegeixen, no necessàriament expliquen, sinó que llegeixen en veu alta.
Però l'entorn és el que és, vull dir que ha de ser complicat.
Jo, amb el tema de les lectures obligatòries, deixeu-me defensar-les una miqueta. Jo no les trobo tan nefastes. El que trobo nefasta és la didàctica que utilitzem per fer aquestes lectures. És a dir, una lectura obligatòria que tu fas sol a casa teva com a extraescolar, a més de 3.000 coses que has de fer, i després has de fer una fitxa i un examen... Això
I alerta amb els títols, perquè et facin llegir el Quixot o...
Però nosaltres no podem, des de l'escola no podem triar, perquè això ho he decidit. L'altra cosa és com fem que
sigui atractiu llegir aquest llibre,
que sigui un bon moment. Ja. Una cosa és llegir sol, i l'altra cosa és que una vegada que hem llegit, comentem allò que significa descobrir... Jo vaig descobrir la literatura a partir de les lectures obligatòries a l'escola. Però vaig tenir un bon mestre en què ens feia gaudir i descobrir
allò
que fèiem.
Sí, sí.
Per tant, tampoc és...
No, volies dir alguna cosa, no?
No. Bueno.
Referent a això, de com es lluita contra
les pantalles.
Contra l'estímul audiovisual permanent.
Bueno, jo crec que també es lluita sense... Bueno, acceptant la realitat, de fet, no? Que passa que si tu tens un hàbit lector adquirit, és evident que quan les pantalles entren a la teva vida, l'hàbit lector, i entra, abans ho comentàvem, no? Entre d'altres estímuls que entren a la teva vida, els amics, no? Les primeres picadetes d'ull i tal... Clar, és inevitable que l'interès lector decaigui una mica, però hem de confiar en que si hem fet un bon recorregut, les pantalles entraran, però tot tindrà cabuda en el temps d'oci de l'infant o del jove, no?
També els llibres infantils juguen també amb l'il·lustració, que això també és un atractiu, no? És una manera d'entrar-hi, també.
Sí, la il·lustració jo crec que... De fet, hem de pensar que els nens, els infants, quan neixen, el primer llenguatge que saben desxifrar és el visual. Per això l'àlbum il·lustrat és tan important per iniciar el camí lector, no? I llavors la il·lustració és un canal molt potent perquè des de ben petitets agafin aquest gust per la lectura.
Què és el que intenteu des de l'editorial? Que sigui molt clar el text, que el dibuix atraigui molt?
Mira, jo penso que primer em pregunto què és per mi literatura, no? Literatura és allò que et construeix com a persona, que vas agafant bocinets de tot allò que has llegit i et permet posar-te en posicions oposades a tu, etc. Llavors, jo busco emoció, veritat. Quan busco un àlbum il·lustrat, busco que sigui un plantejament ric, diferent. Això ja ho he llegit una altra anteriorment, o m'han fet un plantejament creatiu que em porta a un altre lloc. Llavors, per davant de tot, que no siguin llibres recepta.
Seria una oferta meravellosa,
sí,
eh?
Però aquesta cosa de sempre que hi hagi un contingut educatiu, és bo o no és bo?
Jo crec que no. Que el que hem de primar és el plaer de llegir per llegir. I l'educatiu vindrà, però vindrà en segon terme. El més important és que el llibre diverteixi, entretingui, enganxi el lector, i els altres aprenentatges venen, no? Tots els llibres ens fan créixer d'alguna manera o una altra, socialment, emocionalment, però és algo que té que venir per sota. O sigui, la didàctica sempre té que estar per sota de la literatura.
L'objectiu és divertir-se. Mira, ens truca l'Anna des de Sagarra. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Aprofito per obrir telèfons 93201-7474. Entre tots els que hi participeu, sortegem un sopar per dues persones al restaurant Braseria La Selva de Barcelona. Anna, tu diràs.
Mira, jo sóc mestra i, a més, també sóc mare de tres fills. I per mi, una de les coses més importants que, a més, comento amb els pares i he procurat fer amb els meus fills és que abans de ser un bon lector, cal ser un bon escoltador. O sigui, que això vol dir que lectura en veu alta per part dels adults. Nosaltres a l'escola sempre, cada dia procurem en algun moment o altre que els mestres llegeixin als alumnes. És igual, pot ser literatura o pot ser de qualsevol altre tipus de lectura. Per suposat, res de lectures amb aquesta toca i toca segona i tots fem la mateixa. Tenim uns llibres que són comuns, però sempre són el de lectura en el ritme lliure de cada nen, i mai fem un treball escrit respecte al llibre, perquè això també pensem que fa avorrir, diguéssim, la lectura. I després, des de casa, m'agradaria explicar el cas del meu fill mitjà. El meu fill mitjà no era molt lector, així com el gran de seguida va ser molt lector perquè era un gran escoltador, que dic jo, el mitjà no. I cap allà a tercer o així, diguéssim, va ser com... Bueno, doncs ja no llegeix, però bueno, és igual. I de cop i volta anar a la biblioteca, que també és una de les coses importants, va descobrir els llibres de l'Hotel Bruixot, que no tenen text. Que a vegades també és una de les coses que hem de treure del cap, que els llibres que no tenen text no són lectura, i sí que ho són. I per aquí va ser on va entrar ell. Estava fanàtica a llegir aquests reculls de l'Hotel Bruixot com un boig, i a partir d'entrar en llibres on hi havia molta imatge, bueno,
va començar a despertar l'interès per la lectura.
Exacte,
no? Sí, sí.
Sense posar-hi presses. Vull dir, ell feia tercer.
Sí, sí.
És aquella edat que sembla que, si no llegeixen un llibre amb una quanta lletra, ja sembla que no llegeixin. I una mica respectar el ritme de cada nen. I sobretot, jo sempre els dic als pares, no els feu llegir cada dia una línia, dues línies, una pàgina. No els obligueu. Ells volen, llegeixin. Si no, llegiu-los i vosaltres. Fareu molta més feina llegint-los i vosaltres fins que ells diguin, tu, prou. Ara llegeixo jo, que això ja arribarà en algun moment, que no pas obligant-los a llegir, perquè llavors és... Bueno, es llegeixo perquè m'ho diuen i punto, no?
Està bé, Anna, gràcies per trucar. Una abraçada.
A vosaltres, adéu.
93-01-7474. El Xavi diu a través del Twitter: el meu fill m'ha ensenyat que l'aprenentatge i el gust per a la lectura van molt més enllà dels mètodes. M'han trencat tots els esquemes preconcebuts i el seu interès, acompanyat d'uns adults sensibles a allò que li passa i que tinguin un bon gust lector com a front de plaer és clau. O més oients, per exemple, el Joan, que diu lectures obligatòries que m'han descobert grans llibres. En recomana alguns i diu, tan mal fan les lectures obligatòries? I el Francesc, que diu, soc un lector molt desgraciat, a la mitja ratlla ja m'adormo, no tinc l'hàbit, però ara soc un ràdio trufat, tot no pot ser. I l'Ester, que diu, les lectures obligatòries no són cosa de l'escola, sinó del Departament d'Ensenyament.
De fet, torno a insistir, no és un problema de que sigui obligatori, és un problema de com ho fem. Ho fem, a veure, la lectura ha de ser un plaer, i per tant hem de crear una experiència plaent, perquè és que si acaba sent un sacrifici, acaba sent una cosa, un rotllo patatero, doncs és evident que, no, que allò no és un... no t'incitarà a continuar-ho, no?
Crec que... A mi m'ha agradat això que ha dit l'Anna, que llegeixin els contes fins que hi ha un moment que el nen vol llegir per ell sol, no? Ai, papa o mama, deixa'm tranquil, bueno, que ja m'ho llegeixo jo sol.
Hi ha fenòmens que han sigut també brutals.
Hi ha pares i mares que el que fan és llegir-los el conte o la història fins abans del final, de manera que al final l'han de llegir sols si el volen conèixer. Mm. Això també és una estratègia d'estímul.
Està bé. Ens truca el Joan de Torroella de Montgrí. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diu, Joan?
Bé, jo crec que hi ha un factor que va més enllà del que a vegades ens estem plantejant, i és que, si em permeteu dir-hi la meva, és que la lectura i la saber llegir, que tothom llegeixi, és un factor de la capacitat de llibertat que pot tenir una societat. És a dir, sent un bon lector i tenir una societat lectora és una societat més crítica, perquè té la capacitat d'informar-se, d'observar, de comparar. I això ho hem d'aconseguir amb els nens perquè els estem donant llibertat quan els hi donem lectura. I no sempre les societats a vegades ho volen. Sobretot, si ho volem mirar amb una mica d'ulls de governants, doncs potser no interessa tenir que la gent pensi, que sigui crítica. I aleshores la lectura, ser crític i ser lector, té una associació directa.
Queda clar, gràcies per trucar, Joan.
A vosaltres.
Més oients que truquen, haig d'anar a publicitat, que avui n'hi ha molta. Ara tornem.
Aquest Sant Jordi aconsegueix amb el diari Esport el llibre de Coutinho, Història de un sueño. Descobreix la biografia del crac del Barça. A la venda al teu quiosc a partir del 23 d'abril. Esport, sempre amb el Barça. Amb la col·laboració de CaixaBank.
El Nissan Qashqai va ser el primer crossover de la història. Serà cert que el temps posa cadascú al seu lloc? Descobreix abans que ningú el seu nou disseny, els seus acabats interiors i les tecnologies Intelligent Mobility. Nou Nissan Qashqai, sempre el primer. Nissan, Innovation that Excites.
Romauto Group Concessionaris. A Badalona, carrer Acer 18, polígon Les Guixeres. RomautoNissan.com.
Aquest Sant Jordi a Bacus Cooperativa som llibres. Vine i troba la millor selecció de llibres a les parades i llibreries de Bacus. Per Sant Jordi els nostres llibres transformen realitats. Donarem l'1% de la venda de tots els llibres infantils i juvenils a projectes socials de Sant Joan de Déu. Més informació a bacus.com. A Bacus Cooperativa som llibres.
En aquesta vida els punts són importants. Els punts cardinals, els punts de trobada i els punts vermells d'Audi. Orienta't i vine a buscar el teu Audi amb punt vermell a les nostres exposicions. Preus molt especials només aquest mes o fins a finalització d'estocs. Recorda, només Audi Center Barcelona Sud, Barnavagen i Catalunya Wagen. Et sorprendrem.
Encara no has triat llibre per Sant Jordi? Regala l'amor i la lectura, de Sílvia Tarragó. Una faula de Sant Jordi per als enamorats de la lectura i també per als que diuen que no els agrada llegir. L'amor i la lectura, un llibre de la col·lecció Emocions de Coma Negra.
Celebra el Mundial amb Hyundai i gaudeix de descomptes especials per tota la gamma. Aprofita aquesta oportunitat i emporta't un Hyundai Tucson amb fins a 6.000 euros de descompte. Finançant amb Banco CTLM S.A.U. fins al 30 d'abril del 2018. Més informació a Hyundai.es. Hyundai.
Acaba de néixer i ja el tens molt a prop. El nou Ford EcoSport ja és a la xarxa Ford de Catalunya. Un SUV nascut per la jungla urbana. Vine a veure'l, deixa't seduir i aconsegueix-lo ara per 13.950 euros. Oferta limitada a 100 unitats de llançament. Nou Ford EcoSport. Ara a la xarxa Ford de Catalunya.
El suplement. A Catalunya Ràdio, per Sant Jordi, els llibres tenen la paraula.
Hola, sóc el David Monteagudo, autor de Avui he deixat la fàbrica, Hoy he dejado la fàbrica, que està publicat a l'editorial Rata, i volia desitjar-vos un bon Sant Jordi, una bona diada de Sant Jordi, i també recomanar-vos una lectura que a mi m'ha agradat molt, que és el llibre Tener una vida, d'en Daniel Jàndula, que està publicat per l'editorial Candalla.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Morxiva, Luz Casal, Sau 30, Joan Dausà, Charango, La Pagatina, Ramon Mirabet, Roger Mas, Diango, Quimi Portet, Judit Nederman. Més de 40 actuacions musicals. Festival Estrenes. Del 6 al 30 d'abril, Girona es converteix en la ciutat de les estrenes. La ciutat que escullen els artistes per presentar els nous treballs. Més informació a festivalestrenes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Gaudeix del Rèquiem de Mozart a l'Auditori. El 23 d'abril, el mestre Janos Kovács, el Cor Madrigal i l'Orquestra Nacional d'Hongria ens oferiran aquesta cèlebre i inacabada obra del geni de Salzburg, el Rèquiem de Mozart, el 23 d'abril a l'Auditori. Més informació a ibercamera.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement, un programa de ràdio a Catalunya Ràdio.
Som a l'Espai d'Educació amb l'Alba Castellí i el Josep Castillo. També ens acompanya avui la Mar González, editora de Babolinka Books, i la Judit Frank, que és mare de tres fills i autora del blog Club Peques Lectores. I ens truca també un oient, que és la Núria Dolès de Montserrat. Núria, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Què dius?
Mira, jo sóc bibliotecària i crec que és molt important conèixer els nens, parlar amb ells, per veure el que els interessa, el que els agrada, i tibar una mica del fil, perquè segurament cada nen té un llibre que el pot despertar al gust de la lectura. Crec que és molt important. I buscar també els bons prescriptors, aquell llibreter i aquell bibliotecari que ens pot ajudar a trobar un bon llibre per als nens.
Queda dit. Gràcies, Núria, per trucar.
Gràcies.
Destacar també que quan parlem d'aquests llibres parlem sobretot d'històries de ficció, no, Alba?
Sí, és molt important, perquè els llibres de coneixement són una cosa i la ficció és una altra, no? Què ens permet un llibre de ficció, un llibre inventat? Doncs viure altres vides. Quan llegeixes ficció, et poses al lloc dels personatges. En aquests personatges els passen coses que tu ni t'han passat ni et passaran mai a la vida. Per tant, pots entendre emocions en situacions desconegudes, pots reconèixer com altres veuen i viuen les coses de manera diferent. Per tant, allò que deia aquell eslògan de fa uns anys, no? Llegir més també és viure més, és poder entendre més i, per tant, poder créixer. És el punt de vista de l'altre.
Llegir, de fet, permet un aprenentatge autònom de competències i habilitats. Tot el dia que estem parlant d'això, no? Et genera eines de pensament i t'amplien i complementen tota la feina educativa que podem fer en altres àmbits. Genera referents, amplia vocabulari, ensenya a pensar. I jo crec que aquest ensenyar a pensar és fonamental pel món que estem vestint, no? I a més, hi ha un altre factor que és important, i és que la lectoescriptura està relacionada directament amb l'èxit educatiu i el progrés en totes les matèries, no? I, per tant, que des de petits siguin capaços de gaudir, de llegir, de comprendre, de pensar a partir dels llibres i de la literatura que tenen a l'abast, és fonamental perquè puguem tenir...
Més lectura, més bones notes.
Sí, però més enllà de la instrumentalitat, crec que hem de defensar la lectura com un plaer per tota la vida. És a dir, servirà per més o menys coses, però al final ens farà més feliços. Perquè és una d'aquelles eines que...
De fet,
si la tenim, podem gaudir-la en molts moments al llarg de la vida que farem.
En Xavier Magarejo, que va morir fa poc, ell va començar tota la seva investigació a Finlàndia perquè va detectar que els nens que rendien millor a l'escola eren els nens que assolien més bé la lectoescriptura de petits, no? Llavors va buscar el sistema educatiu on això es fomentés més i va descobrir Finlàndia. I tot aquest descobriment de Finlàndia ve precisament per aquí, no? Per
la lectura.
Ostres, la lectoescriptura és fonamental i després et permetrà moltes coses.
Que és, a Finlàndia fan una cosa que és... Perdoneu, però és que és molt important, que és quan un nen ha acabat la feina, la que sigui, la que toca en aquell moment, li diuen ja pots anar a llegir. És a dir, anar a llegir com allò que t'has guanyat.
No,
perquè has guanyat... Oh, sí.
Vull que em recomaneu un llibre, Mar i Judit, però abans hem de sortejar un sopar per dues persones. Mercè Gui Salandul, restaurant La Selva de Barcelona.
L'Anna, de La Segarra.
Fantàstic, doncs cap a La Segarra. Un llibre?
Un llibre?
Sí.
Doncs mira, jo l'últim que he descobert, que és de l'editorial Takatuka, i es diu Dolent, i és una meravella. No
és Dolent,
busqueu-lo.
Judit?
Home, jo penso que tenim aquí l'Alba, que té el seu magnífic llibre.
Un cistell de cireres, que penso que és un llibre per tota la família. Està fantàstic.
Moltes gràcies. Demà el podrem firmar, si voleu.
Recomanat, queda recomanat. Moltíssimes gràcies, Marc González, Judit Franc, Josep Castella i Alba Castellà. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Vagi
bé. Arribem al punt de les 10, ens actualitzem les notícies i tornem al suplement de Catalunya Ràdio amb Facu Díaz. Fins ara.
El suplement. Escoltes Ricard Ostrell.